9 i 5 minuts. A poc anem a intentar dibuixar l'escenari del que passarà aquests dies a Vilanova, a partir d'avui dimarts, dia 6, i fins al divendres, dia 9. Vaja, que farem més o menys el que vàrem fer l'endemà de les detencions policials del 21 de juny, que vostès van valorar tant, que és dibuixar una miqueta el context, i per això, òbviament, com aleshores, m'ajudarà en Joan Totosà. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Primer, el més important, hores d'ara, mal que sigui, perquè vostès no es confonguin. El que passarà aquests dies a Vilanova no és un judici. No ho és. És un procediment judicial anomenat diligències prèvies, durant el qual la jutgessa del jutjat número 8 de Vilanova prendrà declaració, a partir d'avui dia 6 i fins al divendres dia 9, aquelles persones investigades, sàpiguen que ara s'anomena investigada aquella persona que abans s'anomenava imputada, aquesta és la nova fórmula de denominació, o testimonis del cas de la taula del tercer sector, per entendre'ns. Que en són a la vora d'unes 15, entre, com els dèiem, càrrecs polítics, tècnics, testimonis i persones investigades. S'estudia el període establert entre el 2017 i el 2022. A la sala de vistes del jutjat de Vilanova s'hi trobaran, per un costat, la jutgessa, òbvia, del procés, per un altre costat, els representants de la Fiscalia, del Ministeri Públic, i ara, per aclarir-ho, i també li vàrem demanar a en Joan aquesta definició, la Fiscalia defineix aquell grup de persones que d'alguna manera vetllen i són en un procediment per l'interès comú i que intervenen d'ofici quan es pot donar un delicte que vulnerin aquest interès comú.
Correcte. És el representant de l'interès públic.
I, evidentment, en aquesta sala, a més de la jutgessa i de la Fiscalia, dels representants de la Fiscalia, hi haurà les defenses, els advocats, dels testimonis i també de les persones...
Dels advocats, de les persones investigades.
De les persones investigades.
No van amb advocat.
No van amb advocat. Els defensors de les persones investigades. Els testimonis estan obligats a contestar totes les preguntes. Encara, com ens deia també en Joan ahir, encara que en tu et preguntin, escolta, què va passar aquell dia? I vostès diguin, bé, no ho recordo. Doncs si el no ho recordo és veritat.
Això és una resposta.
Això és una resposta, eh? Uh-huh. Però estan obligats a contestar totes les preguntes i a dir la veritat. Els testimonis. Avui Mònica Gallardo intervé en qualitat de testimoni. Els investigats no tenen l'obligació de contestar sempre ni de dir la veritat sempre, mal que sigui per estratègia de defensa, si això els pot perjudicar, la qual cosa no vol dir, òbviament, que hagin de mentir, sinó que no tenen l'obligació, com tenen els testimonis, de dir, d'estar obligats a contestar totes les preguntes. Què pot passar després d'aquesta setmana? Després desenvoluparem encara una miqueta més tot plegat.
Faig una salvetat,
sí,
això,
home,
perquè la
tant.
Gent es pot... Llavors, què passa? Que els acusats poden mentir. Bé, de fet, a la pràctica, clar, si un acusat diu alguna cosa per defensar-se que després la sentència contradiu, si estés obligat a mentir, hauria comès un altre delicte, que és mentir al tribunal.
Per això
la llei preveu la salvetat aquesta de dir, bueno, si finalment doncs allò que digui que contradigui la sentència no serà tingut en consideració en contra seu. Per això els acusats, entre cometes, poden mentir en aquest cas. En aquest cas, investigats. Acusats serien a la següent fase.
Però estem parlant de persones investigades, allò que abans es definia com a persones imputades. Què pot passar després d'aquests 4 dies de declaracions? Primer, passaran mesos. Això sembla bastant clar.
En principi, els procediments d'instrucció tenen 6 mesos per fer-se, tot i que es poden anar decretant pròrrogues. De fet, i ara una salvetat ara aquí curiosa, una de les ofertes que ha fet el PSOE ara a Junts per la qüestió de la llei d'amnistia és modificar el tema de les pròrrogues dels períodes d'investigació de les instruccions judicials. Uh-huh. Perquè en una modificació que es va fer, no sé si el 2017 o el 2018, va passar a ser potestat exclusiva dels jutges instructors. I anteriorment, i és la novetat, haurien de ser sempre a petició de la Fiscalia. Però això ara no passa. Per tant, a la pràctica, el jutge instructor és el que acaba decidint si doncs s'ha de continuar investigant i, per tant, va afegint pròrrogues de 6 mesos en 6 mesos.
D'acord.
Pròrrogues que, hores d'ara, teòricament són indefinides. També hi ha una... Hi ha espès i clar, perquè això fa que hi hagi procediments judicials que s'eternitzen en el temps, perquè, clar, pròrroga darrere pròrroga... Mm-hmm. Bueno,
Però, en principi, entendríem que no abans de mig any, més o menys, per posar una data.
Però això sí,
també és molt, bo, potser d'aquí un mes, eh?
Exacte,
o potser d'aquí dos,
És a dir, no, això dependrà única i exclusivament de la jutgessa.
De la mateixa manera que entenc, Joan, que la jutgessa, a partir de les declaracions d'aquests dies, pugui dir, doncs crido a declarar més persones.
Sí, correcte,
o demano més informació sobre determinats fets.
Ah, exacte. Mm? Sí, sí.
Més enllà de la que ja pugui tenir la jutgessa. En qualsevol cas, un cop, repetim, hagin finalitzat aquestes declaracions, s'obrirà aquest període en el qual la jutgessa entrarà a valorar tot el que tingui sobre la taula i, bàsicament, perquè tots vostès ens entenguin, poden passar dues coses després de tot aquest procés. Primer, que la jutgessa declari l'arxiu d'aquestes actuacions, per tant, que declari...
Perquè entengui que no hi ha suficients indicis per mantenir una acció penal.
I, per tant, quedi el cas tancat d'aquesta manera o... que el procediment continuï, però continuï aleshores detallant-se fets i persones responsables d'aquests fets.
Sí, correcte. És a dir, que la jutgessa entengui que algun o tots o algun dels fets que denuncia la Fiscalia com a delictius ho poden ser, i aleshores decreti, doncs, el procediment és llarg, però en fi, acabi decretant que tots es porti a un judici oral. Aquesta, el jutge d'instrucció no jutja, valora, investiga. Aha. I valora, però no jutja. I aleshores és...
A partir de la seva valoració... Ho eleva...
Si creu que pot haver, perquè estem parlant d'indicis.
Sí, sí, sí.
Indicis. De fet, la investigació es fonamenta en indicis. Que pot haver, doncs, aleshores...
Per tant, si referma els indicis...
que ja li havia
portat, ja
havia
portat
la Fiscalia, doncs aleshores ho enviaria a un altre jutjat perquè es procedís a fer el judici oral. Que aleshores allà ja no es tracta amb indicis, sinó que directament es tracta amb proves.
D'acord. Val la pena també assenyalar una frase que em comentava ahir en Joan. És important, eh? Perquè hi hagi delicte, cal demostrar que hi ha hagut intenció. Evidentment, cal demostrar...
En aquests casos.
Els casos que ara comentarem, cal demostrar que hi ha hagut intenció d'afavorir algú o d'afavorir-se'n d'algú. En els casos que comentarem a continuació, que són els següents. Què hi ha sobre la taula? O que té la jutgessa sobre la taula? Bé, té sobre la taula l'informe que li va passar l'UDEF, òbviament, i el que la Fiscalia també posa sobre la taula per mort del que comentàvem, l'interès públic. L'UDEF va trobar indicis de presumptes delictes de prevaricació, malversació, frau contractual i falsedat documental. Què és cadascun, per explicar-ho fàcilment, cadascun d'aquests delictes? Prevaricació. Prendre decisions injustes o contràries a la llei sabent la persona que les pren que són contràries a la llei. Això és prevaricar. Malversació. Gastar diner públic sense justificació, sigui per feines que no s'han fet o sigui per costos que s'han sobrepassat o sigui per sobrecostos sense justificar. O sigui, gastar diners sense la justificació i evidentment amb unes xifres que se'n vagin més enllà del que està previst. Frau contractual. I aquí hi ha diverses qüestions interessants. Frau contractual. Evitar licitar contractes per sobre del límit legal establert per contractes menors, que és de 15.000 euros. En detectar contractes menors recurrents per diversos encàrrecs o actuacions amb la taula del tercer sector. Anem per parts. Els contractes són menors quan no arriben a 15.000 euros, perquè tothom ens entengui, Joan, i a partir dels 15.000 euros els contractes s'han de licitar.
Correcte.
Allò mateix que per una feina que valgui més o per un encàrrec que valgui més de 15.000 euros...
En el cas de serveis, en el cas d'obres és a partir de 50.000, però és igual. En el cas de serveis, 15.000.
Perfecte. Perquè tothom ens entengui, doncs si aquest muntant de l'encàrrec puja més de 15.000 euros, s'han de buscar pressupostos a diferents empreses. Si no arriba a 15.000 euros, no cal. Però atenció, que aquí ve un mot que cal que contemplem amb atenció, que és el mot recurrent, la recurrència contractual. Què vol dir això, Joan?
Això vol dir, bàsicament, que si s'encadenen contractes sobre el mateix objecte, en el fons s'estarien particionant aquests contractes i, per tant, s'estaria caient en el frau contractual, perquè estaries particionant allò que, en principi, hauries d'haver licitat per poder portar a terme un servei.
D'acord. Això seria... Qualificaríem això de frau contractual.
Això seria, això seria una irregularitat administrativa de frau contractual. Perquè aquesta irregularitat administrativa passi a ser delicte, ha d'haver un concert. És a dir,
ha d'haver un acord
amb el tercer...
Entre la persona que se'n beneficiaria d'aquesta recurrència... I el contractant.
Correcte, perquè la irregularitat administrativa és una fórmula que es denuncia en la justícia contenciosa administrativa. Per què? Doncs perquè si algú se sent perjudicat per una qüestió d'aquesta, es pot denunciar per la via del contenciós administratiu.
D'acord.
I no entrar a la via penal.
O sigui, perquè tothom ens entengui, la recurrència no és un delicte. El que és delicte és que es pugui provar que jo m'he posat d'acord amb tu perquè els contractes vagin sempre...
Per establir una recurrència.
Per establir una recurrència. Això sí que seria delicte. I ens queda el concepte de falsedat documental.
Que és el que diu el seu nom. És a dir, documents que certifiquen coses que no haurien de certificar o que van més enllà del que hauria de fer un document públic.
Seguim. Quan comença tot això? Perquè tot això comença abans de la intervenció policial del 21 de juny del 2023. Els fets s'inicien al gener de l'any 2022. És a dir, hem d'anar a petar a 2 anys enrere, quan una exinterventora, que havia finalitzat la seva comissió de serveis a l'Ajuntament, el mes de desembre anterior... va finalitzar la comissió de serveis a l'Ajuntament al mes de desembre del 2021, al gener del 2022, denuncia davant l'UDEF, que és la Unitat de Delictes Fiscals de la Policia, determinats procediments administratius irregulars o que ell entén que consideri irregulars i que vinculen l'Ajuntament amb la taula del tercer sector. Inicialment, la jutgessa del jutjat número 8 de Vilanova decideix l'arxiu provisional d'aquest assumpte, però... A partir de nous indicis de l'UDEF, la jutgessa reobre aquest cas. Important assenyalar, els càrrecs d'habilitació nacional, com poden ser interventors o secretaris, tenen, perquè també ens entengui tothom, l'obligació de denunciar si tenen davant seu un cas que ells puguin considerar de mala praxi. Tenen aquesta obligació. Per tant, dins del que és el marc professional dels habilitats nacionals, hi ha aquesta obligació. Ara fem una part sobre l'assumpte de la taula del tercer sector, perquè també entenem que és interessant tenir un cert context de les coses abans no arribem a la situació actual. La taula del tercer sector es va presentar a l'edifici Miramar el 31 de juliol del 2013. És a dir, farà 11 anys aquest mes de juliol. Dins aquesta taula del tercer sector, que no té res a veure amb la taula del tercer sector de caràcter nacional, amb la taula del tercer sector que de tant en tant organitza el gran recapte, res a veure, i estaven implicades, formaven part de la taula del tercer sector de Sitges, que va presentar Joan Carles Nicolàs, era el secretari aleshores de la taula, el senyor Fernando Fuste Fabra, es va presentar al Miramar, l'Associació de la Lluita contra el Càncer, la Fundació La Granja, l'AMIS, el Càritas Ajuda Fraterna, la Creu Roja, Gay Sitges Link, unes associacions més. Algunes d'aquestes associacions varen abandonar la taula del tercer sector poc temps després, però es va constituir, com els dèiem, es va presentar públicament el 31 de juliol del 2013. Dos anys després, l'11 de març del 2015, Joan Carles Nicolàs era als estudis de Ràdio Maricel al carrer Sant Honorat anunciant la seva renúncia a la presidència de la taula per motius de salut. I en aquella entrevista, Joan Carles Nicolàs afirmava que hi havien hagut interpretacions molt malintencionades sobre la subvenció directa que havia rebut la taula del tercer sector aquell 2015 de 62.000 euros. I Joan Carles Nicolàs deia que aquests 62.000 euros havien servit per ajudar 37 famílies. Però diguem-ne que en aquell moment, l'any 2015, ja hi havia algunes veus que s'interpel·laven sobre com s'utilitzava les subvencions. 2015. El 27 de novembre del 2018, en el ple municipal on la regidora Elisabet Pérez va prendre possessió del càrrec de regidora, estem parlant de la segona època del segon mandat de Miquel Forns, 27 de novembre del 2018, la segona legislatura de Miquel Forns, va preguntar al govern sobre una altra subvenció d'adjudicació directa de 45.000 euros a la taula del tercer sector. Joan Carles Nicolàs li va contestar en les intervencions del públic amb molta vehemència, també qüestionant la intervenció de la regidora Elisabet Pérez. Estem a l'any 2018. Recordin que en el jutjat de Vilanova s'estudia el període del 2017 al 2022. I aquí hem d'afegir dues qüestions més que no són menors, que són els informes d'intervenció sobre les subvencions, sobre el vincle amb la taula del tercer sector. El 15 de setembre del 2022, un informe d'intervenció ja concluïa que l'associació de la taula del tercer sector havia de retornar els diners de la subvenció del 2018 a l'Ajuntament. Informe del 15 de setembre del 2022, que va aprovar-se en el ple del mes d'octubre del 2022, el retorn de la subvenció de l'any 2018. El 27 d'abril del 2023, un altre informe d'intervenció, que va ser aprovat en el ple del maig del 2023, definia, concluïa, que la taula del tercer sector havia de retornar les subvencions de l'any 2019 i 2020. O sigui, 2018, 2019, 2020, i també quedava pendent tancar-se l'informe d'intervenció perquè la taula del tercer sector retornés la subvenció de l'any 2021. Són en aquests informes d'intervenció en els quals consta algunes compres per part de l'associació de la taula del tercer sector d'articles que, en principi, no tindrien cap mena de vinculació amb el sentit final de la taula. Ulleres de luxe, altres articles, diguem-ne, que no encaixen dins el sentit final de la taula del tercer sector. Per tant, també cal afegir aquí, com els comentàvem, aquests informes d'intervenció, un del 15 de setembre del 2022, aprovat al ple d'octubre del 2022, i un altre del 27 d'abril del 2023, aprovat en el ple de maig del 2023, en el qual es demanava si, vaja, diguem-ne, la taula havia de tornar les subvencions del 2018, 2019, 2020 i pendents la del 2021. Per tant, per un costat tenim les subvencions a la taula i, per una altra banda, Joan, els contractes de serveis a la taula del tercer sector.
Correcte, que són, diguem, les dues qüestions per les que doncs, han acabat investigats diversos polítics i funcionaris d'aquest ajuntament. Val a dir que en tots dos casos, com a mínim, l'argument que ha utilitzat l'Ajuntament és que quan va ser detectada aquestes qüestions amb la taula del tercer sector, es van establir els mecanismes per poder-ho rescabalar. per una banda, aquests informes d'intervenció que eren necessaris per la qüestió de les subvencions, o per una altra banda, doncs, acabant amb la pràctica d'aquests contractes que s'havien convertit en bastant habituals ja des de feia molts anys, perquè doncs, aquesta entitat portava a terme tasques des de posar cadires fins a encarregar-se de la neteja de lavabos, fins a, o sigui, coses molt concretes per les quals doncs, no hi havia altres empreses i que eren doncs, molt particulars, més enllà del contracte, per exemple, de neteja general de l'Ajuntament.
S'entendria a partir de les instruccions que hem conegut recentment o que habitualment es parla des de intervenció, que aquests són contractes que s'han de licitar, que són serveis que s'han
de
licitar.
Correcte, són serveis que s'han de licitar. El que passa és que també hi ha una altra qüestió que no és menor, que és que la llei de contractes, tal com és vigent ara, data del 2017, i que, per tant, diverses pràctiques que totes les administracions portaven a terme van haver de ser refetes des del 2017, i recordem, la investigació comença el 2017,
sí.
Però, clar, aquesta celeritat per desfer-se de pràctiques que, en principi, no són, són irregulars, respecte, no delictives, irregular,
sí,
respecte
sí,
de la llei
sí,
de contractes, no és un procediment automàtic, perquè si deixes de fer determinats serveis, evidentment, aquests serveis redunden en un empitjorament doncs, davant de la ciutadania i de queixes.
L'interès públic famós, no?
Correcte, que aquí és l'altre concepte, l'interès públic que motiva que determinades coses s'hagin de fer de determinada manera.
Fent valer l'interès públic.
Mentre es corregeix la fórmula administrativa que permeti doncs, no haver de fer-ho així, perquè això és com s'havia fet en el passat i que ara la llei de contractes, que òbviament s'ha de complir, doncs marca d'una manera molt més estricta.
Tot el que us hem explicat passa abans del 21 de juny del 2023. A partir d'aquella denúncia que l'exinterventora Eugenie del 2022 formula a l'UDEF i d'aquest procediment judicial, el 21 de juny del 2023, la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la policia entra a les dependències fonamentals municipals, fonamentalment a la de les Porelles. Recordaran que 9:45 del matí la piulada de la periodista Ana Ponsí, que avançava esdeveniments posteriors, diguem-ne que va definir ja com viuríem el dia. El registre de la policia formava part del procés d'instrucció del jutjat i en un primer moment estava previst que tingués lloc el mes de maig del 2023, però el jutjat va endarrerir aquest registre el 21 de juny per no interferir, només ens hagués faltat això, la campanya electoral, el procés electoral de les municipals del 2023. Però, en principi, i pel que s'ha sabut a posteriori, el jutjat només demanava, que no és poc perquè havia de continuar recollint informació sobre aquest procediment, recollir documentació i prendre testimoni de les persones directament vinculades o que s'entén directament vinculades o més o menys vinculades amb aquest assumpte. L'ordre del jutjat no incluïa la detenció de ningú i els mitjans, com saben tots vostès, van transcendir les imatges de la sortida, en el cas de les Porelles, de dos tècnics, un d'ells jubilat i que fou cridat el mateix matí, del regidor fins avui de Via Pública Jaume Monasterio, el secretari municipal també, tots ells sortien de les Porelles i després la part que també, òbviament, es va fer més viral, la imatge més viral del dia, l'alcaldessa Aurora Carbonell, que després d'una estona retinguda al despatx, va sortir per la porta de l'Ajuntament, per la porta lateral de l'Ajuntament, emmanillada. L'operatiu d'aquell 21 de juny va continuar amb la detenció d'una altra tècnica de l'àrea de serveis socials, de l'exregidor Guillem Escolà, de Platges, que va anar directament a la comissaria de la Verneda, i també de Carles Nicolàs i persones del seu entorn, els quals es va registrar al domicili i van quedar sota custòdia policial fins dos dies més tard. Alcaldessa, regidors i tècnics varen ser traslladats, com els dèiem, a la comissaria de la Policia Nacional de la Verneda i van ser posats en llibertat aquella mateixa tarda. Aquell dia no es va detenir ningú més, per bé que les especulacions van rodar que si l'exalcalde Miquel Forns, que si la regidora Mireia Rossell o que si la regidora Júlia Vigó, van volar molts noms en aquella tarda d'especulacions contínues. 21 de juny. Què va passar políticament des d'aleshores? 29 de juny, El PSC, el Margalló i Junts, en una roda de premsa, sol·liciten ple extraordinari per demanar una comissió d'investigació i que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular d'aquest cas. 6 de juliol, en roda de premsa, el govern comunica la creació d'una comissió informativa de caràcter especial i proposa Carme Gasulla per presidir-les. Es marca el 19 de juliol com a data del ple extraordinari. Aquell ple extraordinari que va presidir David Martínez amb secretari accidental, perquè el secretari tampoc podia estar en el seu lloc pel fet d'haver estat una de les persones detingudes, i amb l'absència d'Aurora Carbonell i del regidor Jaume Monasterio, també per qüestions òbvies. I en aquella sessió que tots els regidors varen qualificar d'horrorosa, motius mantenien de sobres, vist com es va desenvolupar, el ple extraordinari va aprovar la creació d'una comissió informativa i presentar-se com a acusació particular. Per bé que, recordaran també, el debat més important d'aquell ple va ser a partir de la intervenció de José Antonio Gilabert, que va proposar que l'Ajuntament es presentés com a part perjudicada en el procés i no com a acusació particular, perquè entenia Gilabert que presentant-se com a acusació particular es vulneraria el dret a la defensa dels treballadors. Aturem-nos un moment aquí. Què és el dret a la defensa? Perquè en Joan m'ho va definir, i sobretot no hem de caure en l'errada de una cosa és el dret a la defensa i una altra cosa és la legítima defensa.
Sí, la legítima defensa és que és quan et tornes, quan et donen un cop de puny. Això és legítima defensa.
Això és legítima però no defensa, és però no té res a veure amb el dret a la defensa. Què és el dret a la defensa?
El dret a la defensa és un dret constitucional, un dret fonamental que tenim tots els ciutadans de quan som acusats d'haver perpetrat qualsevol tipus de delicte, doncs fins que no se'ns jutgi tenim dret a exercir la defensa i, per tant, a no veure-la condicionada o vulnerada o atacada. No li pots dir a ningú delinqüent fins que un jutjat no ho ha provat. I evidentment, en aquest cas, pertorbar aquest dret significava, doncs, per exemple, posar els mecanismes de l'Ajuntament a afavorir una acusació contra uns tècnics que deien que havien obrat correctament en exercici de les seves funcions.
El cas és que el ple del 19 de juliol aprova aquests dos punts i després transcendeix, i va transcendir precisament arran d'una entrevista que vàrem mantenir amb Gilabert el 13 de setembre. Els treballadors de l'Ajuntament presenten un recurs als acords de ple del 19 de juliol i demanen la nul·litat dels dos acords, per entendre que la sessió no va respondre als procediments establerts i que els treballadors quedaven en situació de vulnerabilitat. Això va passar 13 de setembre. 14 de setembre ho sabríem més tard, però Mònica Gallardo va declarar a la comissaria de la Verneda com a testimoni de la Fiscalia. Com us dèiem, aquest fet també, la pròpia regidora, en vàrem parlar aquí amb ella, es va fer públic el mes de novembre. Això succeïa, però, a mitjans de setembre. El 5 d'octubre he citat a declarar Nacho Rubí. Aquí cal també fer una part, perquè el cas de Nacho Rubí queda fora dels polítics, dels càrrecs electes en exercici de les seves funcions. Nacho Rubí està dins el cas de la taula del tercer sector per uns assumptes, per unes qüestions personals que res tenen a veure amb la seva actuació com a regidor. 5 d'octubre, 28 de novembre, cessament de Nacho Rubí com a regidor de govern arran de la seva implicació en el cas de la taula, i l'alcaldessa reconeix també que no l'han acabat de convèncer les seves explicacions sobre un assumpte d'uns xecs i també sobre una multa, etc. 30 de novembre, el ple debat l'informe dels serveis jurídics de l'Ajuntament sobre el recurs dels treballadors, que compra l'argument de no presentar-se com a acusació particular, fent valer el concepte d'hipertròfia acusatòria, que ens deia en Joan, de inflar l'acusació abans de fins i tot poder començar el procediment judicial de les declaracions, però sí la creació d'una comissió informativa de caràcter especial que presidirà la regidora del Partit Popular, Eva García, i que es constituirà, com varen saber en el darrer ple, el proper dilluns 12 de febrer a partir de les 5 de la tarda. En aquell mateix ple municipal, Luis Meo García va demanar la dimissió de l'alcaldessa per no haver-li posat en coneixement un decret d'alcaldia del gener de l'any 2022 arran de la denúncia del gener del 2022, un decret d'alcaldia en el qual es permetia l'accés a la informació de la taula del tercer sector. Aleshores, arribats a aquest punt, és dimarts dia 6, declaren tècnics i declaren polítics. Què farem? Com poden vostès entendre, tot el que és la part tècnica i els tècnics, i més en un procediment que es fa a porta tancada, no entraran dins la cobertura informativa. I pel que fa referència als polítics, l'emissora vol ser molt honesta i molt franca. Ens hem posat en contacte amb tots els polítics que actualment exerceixen un càrrec, i també a l'exalcalde Miquel Forns per la seva condició d'exalcalde, per si volien fer declaracions. De tots ells, Mònica Gallardo i Aurora Carbonell són les dues persones que han accedit a fer declaracions. La resta, diguem-ne que tenim un cert compromís en alguns d'ells de poder-ne parlar un cop passi aquesta setmana. Però de moment, al llarg d'aquesta setmana, no voldran fer declaracions. Per tant, a qui escoltaran vostès aquesta setmana és aquest migdia, tan bon punt tinguem les declaracions, a la xarxa es trobaran les declaracions de Mònica Gallardo, que recordem, és testimoni de la Fiscalia, i el divendres tindran també, a través de les xarxes, perquè declara mig matí, l'alcaldessa Aurora Carbonell. Dels polítics d'abans i d'ara, avui declara Mònica Gallardo, el dimecres declararà l'exregidor Guillem Escolà, el dijous declararan Jaume Monasterio i Nacho Rubí, i el divendres declararan primer l'exalcalde Miquel Forns i després l'alcaldessa Aurora Carbonell. Com us dèiem, de tots ells tindrem les declaracions de Mònica Gallardo i d'Aurora Carbonell, i passada aquesta setmana, tots ells saben que tenen les portes obertes de la ràdio per, si en algun moment volen desenvolupar, volen explicar tot allò que, bé, tots tenen, evidentment, advocats, i els advocats també, òbviament, han de vetllar pels seus clients. I, per tant, entre la iniciativa pròpia de no voler declarar o el consell de l'advocat de no declarar, doncs un cop passi aquesta setmana, veurem com es reposa tot i a veure si alguns d'ells també comentar alguna cosa.
De no fer declaracions públiques, de no declarar...
Exacte, és òbviament. Òbviament. Gràcies, Joan. Estem parlant de les declaracions públiques, eh? Perquè, òbviament, declarar davant de la jutgessa s'han de declarar. I com els comentàvem, són declaracions a porta tancada. A porta tancada. No són declaracions obertes. De fet, però, també tindria tot... No direm que, òbviament, un interès relatiu per la jutgessa no té, però està clar que el procediment i el procés i la investigació és molt llarga, hi ha molts detalls i
és una qüestió molt espessa.
És una qüestió molt espessa
molt.
I òbviament tampoc en trauríem gran cosa així quan els processos tenen un fons documental molt important i es desenvolupen durant molts mesos. 9:37 minuts, era això bàsicament el que creiem que cal saber a l'entorn del que passa aquesta setmana a Vilanova. Fonamental: no és un judici, és un procediment judicial anomenat de diligències prèvies. Que pot acabar en judici? Sí. Que pot no acabar en judici? També. Que pot acabar en judici per determinades persones? Sí. Que pot acabar exonerant a determinades persones? També. Però tot això no ho sabrem. Ni avui, ni divendres, ni el març, ni l'abril, probablement, sinó que hauran de passar molts mesos. I no cal que us diem que si en algun moment s'obre un judici, potser el resultat d'aquest judici no el sabrem ni acabada la legislatura o a mitja legislatura que ve, o vagin a saber quan. Perquè també, diguem-ne, entre els comentaris de les persones que habitualment fan crònica judicial, el jutjat número 8 de Vilanova sembla que és un jutjat molt, molt escrupulós en els procediments i que, diguem-ne, no és especialment ràpid.
Correcte.
Per tant, doncs, en això estem hores d'ara. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicent.
Fins ara.